Esta mañana hemos ido a las Ramblas, a los puestos que venden pajaritos y otros animales. A mí me hacía ilusión un hámster blanco, Roberto. Se lo dije a mis padres anoche, no me dijeron nada y pensé que les parecía bien. Pero esta mañana, caminando Ramblas abajo, yo señalaba las jaulitas de los hámsters y mi madre tiraba de mí, Ramblas abajo, y ella se detenía mirando las jaulas de los canarios y de las cadarneras, que creo no se llaman así en castellano, pero no sé ahora cómo se llaman. Al final, ellos, mi madre y mi padre, han comprado un canario amarillo. Me he enfadado y no he querido cogerme de la mano ni de mi madre, ni de mi padre, ni de nadie, porque nadie me ha dicho nada de mi hámster, y he protestado. Y mi madre me ha dicho que no puede ser, porque en casa no podemos tener una rata. Mi padre me ha cogido de la mano, porque, ha dicho, en las Ramblas hay mucha gente. El señor de la parada ha puesto el canario en una cajita de cartón con agujeritos y lo hemos llevado en taxi a casa. El canario se ha pasado el viaje pegando saltitos. Yo estaba enfadada y no he querido hacerle caso, pero me ha parecido que estaba asustado y me ha dado un poco de pena. Bueno, mucha pena. En casa, mis padres han pasado el canario a su jaula y él se ha puesto a saltar de un lado a otro, mirando de aquí para allá, y ha empezado a cantar. Mi padre dice que a trinar. Tit, tit, tit. Sigo enfadada, pero el pobre no tiene la culpa. He pensado que se puede llamar Pichín. Se lo he dicho a mis padres. Les ha parecido bien.
Puricoma, a Mercè Martí Arolas.
Puricoma. Un dimarts, el primer dimarts de 2025, Punicoma torna a Ràdio Sant Quirze. Doncs sí, ja estem en el 2025. 2025, he dit, oi? 2025. I Punicoma torna, i torna potser més literari que mai, en aquesta relació entre vida i ficció, ficció i vida, literatura i vida, vida i literatura. I he tornat avui una mica vanitosa amb un conte que és meu, aquest conte titulat Pichín, que he revisat, però que vaig escriure amb 6 anys i que la meva mare conserva l'original, un original que vaig escriure a màquina amb dos dits asseguda al menjador de casa i que recordo molt bé, com recordo aquell hàmster Roberto que mai vaig tenir, però sí vaig tenir el canari Pichín. Tota aquesta història, tota aquesta història per rebre avui també a una escriptora i veïna de les Fonts, la Núria, Núria Xut. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
I aquí estem perquè avui parlarem d'escriptura, parlarem de llibres, parlarem d'escriure, parlarem de totes aquestes coses a punt i coma, entre vida i ficció, ficció i vida. Però abans, també parlem o escoltem què és això de llegir.
M'han transportat les paraules, m'he ficat a dins dels altres, he viscut la seva història i he vist el que imaginaven. He tret secrets d'algun savi, trucs i encanteris fantàstics, estranyes maneres de viure que em fan petar de riure al cim més alt del planeta, la lluna més maca i més plena, al cap del més tocat de la monstres i fones. M'encanta llegir abans d'anar a dormir, sense moure ni un peu puc arribar tot arreu. Llegint puc saber el que passava com fer-ne una joguina. estat llegint.
No és casualitat que hagi triat M'encanta llegir. No és casualitat pensant en la Núria. A mi Super 3 m'agafa una mica gran, una mica, i a la Núria crec que li agafa de ple.
M'agafa de ple.
T'agafa de ple. I aquest M'encanta llegir, jo crec que això sí, ens té enamorades a les dues.
Ai, tant.
Hem estat aquí, la Núria cantant amb to, jo cantant com he pogut.
Home, no.
Però sí que totes dues, perquè les paraules ens tenen enamorades, sí? A tu et tenen enamorades les paraules?
Ai, tant, m'encanten les paraules des de ben petita.
A mi també. Deia abans que avui he començat posant-me en primera persona, recuperant aquest conte, una mica retocat, que vaig escriure, doncs, devia tenir això, 6 anys, amb una anècdota personal, aquest hàmster Roberto que mai vaig tenir, i sí, vaig tenir un canari que vaig batejar Pichín. Tu recordes, Núria, la primera història que vas escriure?
Jo recordo la primera història que vaig escriure. Tenia uns 8 anys, igual que tu amb la màquina d'escriure i jo amb l'ordinador, també amb dos ditets, com podia. Vaig escriure una història una mica basant-me en un joc de pati de l'escola que ens havíem inventat entre una companya i jo, i ho vaig convertir en un llibre de 3 o 4 pàgines, que per mi en aquell moment era un llibre llarguíssim i que m'encantaria recuperar en algun moment per reescriure.
I recordes més o menys de què anava, quins personatges tenies?
Hi havia les dues protagonistes que el que volien era trobar una bruixa creuant tot un bosc i una ciutat, que era una bruixa dolenta que volia fer explotar el món. Llavors la seva intenció era posar alguna cosa en aquella pòssima que la fes bona i fes que no explotés el món.
I aquella nena de 8 anys, dius? Uh-huh. Aquella nena de 8 anys era lectora?
Aquella nena de 8 anys era lectora i havia sigut lectora perquè la meva mare sempre m'ha llegit des que vaig néixer. Llavors jo sempre, i de fet m'expliquen que amb uns 5 anys jo m'asseia al menjador de casa amb un llibre que em sabia de memòria perquè dels cops que me l'havien llegit jo els corregia quan llegien alguna cosa malament. I vaig començar a llegir allà mentre la meva mare cuinava i em sentia anar paraula per paraula llegint una mica com pogués. Per tant, sí, era lectora completament.
I llegies en veu alta?
Sí, llegia en veu alta.
Jo també. Jo també vaig començar a llegir molt de pressa, vaig aprendre de pressa, i en veu alta. M'agradava molt llegir en veu alta. Així que sembla ser que, malgrat tu ets de l'any, abans ho has dit, de quin any vas
néixer? Del 2004.
Tu ets del 2004, jo del 1965. Hi ha alguns anys que ens separen, però és curiós. No importa, sembla ser, ni el segle en què es neix, eh? Hi ha coses que tenim en comú. I a tu què t'aportava aquelles paraules, aquests contes que t'explicaven o que llegies? Què t'aportava aquell món? Ho pots recordar?
Sí, bueno, per mi sempre llegir ha estat una manera de sortir, de sortir de casa, de sortir del meu entorn, del meu dia a dia, i poder anar-me a altres històries. A mi, clar, de petita, em llegien històries més aviat fantàstiques, tot el que era Geronimo Stilton, tots els contes Disney i així, que el que fan és transportar-te a un altre món, un món fantàstic, que per mi és el que sempre ha representat la literatura. De fet, els llibres que més llegeixo acostumen a ser de fantasia.
Encara ara?
Encara ara.
Sí? Jo sóc de la generació de Torres Malory. Això no, em sembla que s'han reeditat, se segueix publicant.
Em sona, però no l'he llegit.
No forma part de les teves lectures, tot i que ja dic, se segueix reeditant i se segueixen publicant. I no era tan fantasia, era més els investigadors, els nanos, com adolescents, que investigaven. Eren més aviat investigadors, més que fantasia. Uh-huh. Aquí sí que potser que hi ha més diferències, potser,
Sí, bueno, també he tirat una mica cap aquí, a mesura que m'he anat fent gran. He llegit més policiaca, potser, o novel·la negra, però de petita, sobretot, era fantasia.
I en algun moment ens dona per escriure. Què deu passar? Tu recordes què devia passar en aquell moment que, per arribar al teu primer llibre de 3 pàgines, palerta, Què devia passar en aquell moment?
Jo crec que era una mica la idea i les ganes de deixar com marca d'alguna cosa que m'estava passant en aquell moment. Jo jugava a l'hora del pati tots els dies a l'escola aquest joc, que era de dues nenes que buscaven una bruixa per tornar-la bona.
Per tornar-la bona?
Per tornar-la bona. Llavors, suposo que m'agradava tant com aquesta experiència que volia deixar-la d'alguna manera que perdurés en el temps, i per mi l'escriptura sempre l'he concebut com una manera de perdurar en el temps, tant les teves paraules com una mica la teva essència.
Tu mateixa?
Sí.
La Núria, eh?
Sí, sí.
Això és curiós perquè, posats a pensar perquè escrivim, si és que hi ha un motiu comú entre les diferents persones que escriuen en el món, jo crec que també escric en aquest desig de perdurar, d'alguna manera, deixar una mena d'empremta, no? Jo he passat per aquí i deixo aquestes històries. I escriptors predilectes? Tens algun escriptor o escriptora?
La meva escriptora preferida sempre ha estat Gemma Bonin, sempre. La vaig llegir per primer cop amb 8 anys, allà, mentre estava escrivint el meu primer llibre de 3 pàgines. I ella en aquell moment tenia 18 i havia autopublicat, però després la van reeditar. I per mi sempre ha sigut la meva escriptora preferida. També segueixo d'altres, Arantxa Gómez i Iria Selene, són també de les més preferides. Són escriptores del territori espanyol, de la península. Llavors, una mica com territori nacional, tiro una mica per aquí, més que autors externs, però, per exemple, Carlos Ruiz Zafón també m'agrada molt.
Uh-huh. I quin tipus de literatura escriuen aquestes autores?
Tenim... Gemma Bonin escriu actualment una mica de tot, ha fet fantasia, ha fet ciència-ficció, igual que Iria Selene també una mica, Arantxa ha fet fantasia, també ha fet policiaca, també em sembla que ha fet alguna cosa, ara no em voldria equivocar, però també alguna cosa de ciència-ficció, i Carlos Ruiz Zafón és, sí, policiaca, ja, sí.
Ja ha entrat una mica en el món gairebé sí. dels grans noms, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que tothom que ens escolti el pot reconèixer.
I clàssics, això que se'n diu els clàssics.
Clàssics, Ana de las Tejas Verdes, Donetes, Mujercitas.
Mujercitas.
Sí. Són els que més he llegit. Alice en el País de les Meravilles, que és Disney. Són els tres, per mi...
Alice en el País de les... Per tu és Disney, Alice en el País?
Bueno, no és Disney, clar, jo la vaig conèixer no com a llibre, sinó com a pel·lícula de Disney, i després com a llibre.
El llibre de Lewis Carroll,
sí, de Lewis Carroll. Sí, sí, o sigui, jo per mi... Bueno, però això, totes les històries de pel·lícules de Disney estan basades en algun llibre, i jo les he descobert dels llibres després de les pel·lícules.
Després de les pel·lícules.
Jo he crescut amb les pel·lícules directament.
Clar, és que jo amb Alicia... tot i que Disney ja havia fet la pel·lícula, la clàssica d'Alicia en el País de les Meravelles, és veritat que jo vaig conèixer... Ja existia la pel·lícula, tampoc soc tan amic, si ens entenem, ja existia la pel·lícula, però jo crec que vaig conèixer, sí, segur, vaig conèixer primer el llibre, i a més després assisteix Alicia a través del mirall,
sí,
que també és fascinant. Són aquests llibres que es diu que són, o segons com, s'expliquen com llibres per nens i nenes, però que crec que són llibres també per adults, sens dubte. Llibres per adults, també. I més coses. En algun moment tu escrivies, quan tenies 8 anys, imagino que escrivies per tu, escrivies pensant que algú et llegís?
Jo crec que escrivia per mi. Escrivia per mi, per deixar-ho jo escrit i per... No sé, suposo una mica també la idea que té l'art de transmetre i de comunicar, però no sé si jo ja havia agafat del tot aquesta idea.
Perquè aquell primer llibre, és que m'encanta, el llibre de 3 pàgines m'ha encantat. El vas compartir amb algú?
Entenc que els meus pares el van arribar a llegir, estic bastant segura que la meva mare segur, diria que el meu pare també, i suposo que l'amiga amb la que jugava al pati també el devia llegir en algun moment, no ho tinc clar.
Perquè jo el meu conte, el conte de Pichín, que a més es titulava Pichín, sé que s'està rient el Miquel Àngel, jo sé que està profundament impressionat per aquest conte, oi que sí? Diu que sí. Pichín jo sé que el vaig entregar als meus pares perquè va ser una declaració de principis, és a dir, vaig entregar el conte perquè sabessin com m'havia sentit jo en aquella baixada per les Rambles, parlo de les Rambles de Barcelona, quan encara a les Rambles es venien animals vius, cosa que ara està prohibit i no es pot fer, i a més estem en una altra relació amb els animals. Però en aquella època, és veritat, tu baixaves per les Rambles i hi havia parades on es venien ocells, es venien hàmsters, es venien conills, es venien... Jo recordo haver vist vendre gats, fins i tot, I bueno, es vivia com algo normal, eh? Era una cosa que es tenia molt assimilat, que podies comprar aquests animals allà. I jo volia manifestar la meva protesta enèrgica perquè en cap moment m'havien dit que a casa no podia haver un hàmster. No m'ho van dir fins que jo, enmig de les Rambles, vaig dir què passava amb el hàmster Roberto, que és el que jo tenia previst que anés a casa amb nosaltres. Per tant, jo era una escriptura de protesta social. En el meu cas va ser la meva primera protesta social. No va servir de res, Roberto no va venir mai a casa, i fins molts anys després, sent ja gran, no vaig tenir, no un hàmster, sinó un gerbo, que és una variant d'aquesta, del que la meva mare anomena rates. Ella ho sintetitza dient que són rates, tot plegat. Però ja va ser protesta social. En el teu cas veig que la fantasia sí que seguia dominant el teu univers, que aquí cadascú tira una mica segons les seves inclinacions. I arriba un moment que et fas gran. Ja ets gran ara, Núria?
Depèn de com ho mirem, suposo.
Jo t'he vist anar creixent, ens coneixem des de fa alguns anys, i vaig tenir el plaer de la presentació. Jo t'he vist com creixia el teu llibre, sí. El teu primer llibre publicat, vull dir, i com aquest llibre encara no estava acabat, tu anaves treballant en ell, parlaves d'ell, parlàvem d'ell allà a les fonts, i parlàvem al passeig de l'Anglada, que és un bon passeig per parlar-ne, oi que sí, recordes? Sí. I anaves comentant el tinc, comentaves com anaven els teus personatges, com anava creixent l'argument, fins que vas poder presentar-lo. Sí. Que recordo que va ser en Sant Jordi, si mal no...
El Sant Jordi de l'any passat, del 2024.
Allà el vam poder presentar, bueno...
Sí.
No deixa de ser amb senzillesa, però va presentar allà. Com es titula el llibre? Aviam.
El llibre es titula Entre los focos.
Entre los focos.
Sí.
Perfecte. I què ens en pots dir? Fes-nos 5 cèntims d'Entre los focos.
Us en puc dir que es tracta la primera relació amorosa de dues adolescents que es coneixen a una escola de dansa, mentre fan dansa, i tot el grup d'amics que es forma dintre d'aquell extraescolar, com aquella família trobada, bueno, a les xarxes se li diria found family de l'anglès, família trobada, i com elles s'enamoren i com viuen aquest primer amor, compaginant-lo amb la dansa i una competència, una competició a la que es presentaran al final del llibre.
No farem spoiler, eh? L'anglès és molt important ara en la teva relació amb el llenguatge?
Crec que és una cosa més influïda per les xarxes, que ens porten a parlar més anglès o anglicismes que ens els introdueixen en el nostre dia a dia. Per tant, sí i no, potser de manera inconscient, sí, segurament.
Per això d'espoiler, que jo també el faig servir, no deixa de ser explicar el final, no? O descobrir el final. Però clar, spoiler és molt eficaç, eh? Tens una sola paraula i ja dius el final, ja és que ara, com ho diríem, explicar el final? Si no diem spoiler.
No hi ha cap paraula, jo crec. És més el concepte d'explicar alguna part important, un gir de trama o el final directament. No, sí. No hi ha cap paraula, em penso.
Jo crec que no tenim un equivalent, que sigui una sola paraula.
Sí, que sigui una sola paraula, em penso que no.
És aquesta economia que té l'anglès per a aquestes coses. Quant temps has portat Entre los focos? Jo més o menys ho sé.
Escrivint-lo,
sí.
9 mesos.
Escrivint-lo, però pensant-ho?
Mira, jo vaig començar a escriure el dia que el vaig pensar el primer cop. Recordo el menjador de casa dels meus avis. Estava molt trista, molt trista, molt trista. per raons de la meva vida. Jo tenia 16 anys, que és l'edat de les protagonistes en aquell moment. I era un estiu, era agost, i vaig decidir que tot el que jo estava sentint ho havia de transformar en alguna cosa. I d'aquí vaig crear uns personatges i vaig començar amb el primer capítol.
Als 16 anys, eh?
Sí. Era l'estiu entre el primer de batxillerat i segon de batxillerat.
Eres un adolescent en aquell moment.
Sí.
I els adolescents a vegades ho passem. Jo recordo l'adolescència té aquells moments intensos, oi? Després la vida continua portant moments intensos, eh? Però l'adolescència té aquestes peculiaritats. Passar-ho malament... ajuda a escriure?
Crec que qualsevol emoció i qualsevol sentiment intens, i jo sóc una persona molt intensa,
no.
Ajuda a escriure. Jo crec que qualsevol sentiment, qualsevol emoció molt intensa mobilitza l'art, qualsevol tipus d'art, ja sigui la pintura, l'escriptura, el teatre, qualsevol.
Hi ha bona literatura i mala literatura?
No, crec que hi ha literatura per tothom.
I tornant al teu llibre, amb 16 anys engegues el que seria el primer capítol. Uh-huh. I què passa després?
Què passa després? Passa que jo mai m'he... No sé com ho faràs per escriure, Mercè, però jo, en el meu cas, mai m'he escrit un llibre planificant què escriuré. És una cosa que ho vaig intentar, no va funcionar gens. Vaig estar estancada 3 anys amb un mateix llibre, vaig decidir que no funcionava i d'aquí va sortir Entre los focos, aquest projecte. I llavors jo m'asseia a escriure i escrivia una mica el que em venia de gust, el que em reconfortava a mi, el que em feia sentir bé i el que creia que si algun dia arribava a les mans d'algú altre, el podia fer sentir bé i el podia reconfortar i fer que sigui una mica una abraçada per tota aquesta gent que potser, adolescents sobretot, que ja, com ja hem dit, és una etapa molt intensa, ho estiguin vivint, doncs, això, el primer cop que estan enamorats o que no estiguin passant un bon moment i necessitin un espai on sentir-se acollits. Per mi aquest llibre i aquests personatges em van permetre un espai on sentir-me com acollida, com a casa.
Uh-huh. És que acabes de dir una cosa que em sembla molt interessant, perquè una vegada s'escriu per un mateix, de vegades un escriu pensant en els altres... De vegades un escriu pensant en ningú, fins i tot. Tot això serveix? Tot és vàlid?
Sí, jo crec que tot és vàlid.
I sumar-ho tot plegat,
també.
Possiblement també, oi? És que de vegades en el món de l'escriptura ens trobem amb grans opinadors. Els opinadors, últimament això, en diferents àrees, ho he parlat amb diferents persones. Estem en una època que s'opina molt, no sé si estàs d'acord.
D'experts, una època de tothom... Sí, al final les xarxes, abans que ja mencionava, et permeten creure't expert, que no dic que la gent no ho sigui, segurament molta gent sí, però ens permet això, poder donar la nostra opinió, de vegades com si tinguéssim la veritat absoluta de les coses. Per tant, sí.
Com si no dubtéssim,
que...
oi, gairebé?
Sí, com si no poguessis estar equivocat. Jo crec que també permet una mica això, aquest món d'experts, de tothom és expert en tot, o en alguna cosa, o en tot, no? Com que no hi ha punt mig.
I tu dubtes?
Molt.
Jo també dubto molt. Hi ha una expressió que és el caga dubtes, que no és gaire fina, però que a mi encaixa molt. En tu encaixa?
Sí, segurament sí.
Està bé, també. Aleshores, bé, vas tenir aquest període de bloqueig, el conec, també, un temps en què no saps ben bé cap a on portes les històries que estàs escrivint, que no vol dir que no escriguis, escrius, eh?
S'escriu,
estàs davant del full, segueixes treballant, segueixes provant, però no sembla que arribis... un projecte, no? No sembla que acabis amb una obra, un text determinat. És això el que et va passar?
Jo vaig començar a escriure una novel·la i em vaig bloquejar, perquè els temes amb els que havia començat a tractar o que volia tractar al llarg de la novel·la en algun moment em van quedar molt grans. Jo en aquell moment potser tenia 14 anys i estava tractant temes molt obscurs, diguéssim, que em quedaven molt, molt grans. I llavors vaig tenir un període de, és que no ho sé escriure això, no puc, no em veig capaç de fer-ho, i vaig començar a escriure molt a mà. Vaig passar jo sempre he escrit a ordinador, des d'aquell primer llibre de 3 pàgines, i llavors vaig començar a emportar-me, i no ho recomano, una llibreta a classe, i entre estones escriure a mà. Dic que no ho recomano perquè estudiar és important i posar atenció a classe és important. Però...
Van baixar les notes?
No, van baixar gens. La veritat és que sempre he tret bastant bones notes i em permetia, entre algunes classes o hores mortes o moments que no estigués fent gaire cosa, escriure i escrivia frases a mà i dec tenir 3 o 4 llibretes plenes de frases curtes o de microhistòries que em van acompanyar entre el període de no em veig capaç de portar aquesta novel·la i quan va néixer Entre los focos.
Jo recordo d'aquella... Jo ja et coneixia en aquella època, sí. Ens anàvem trobant I recordo una conversa, de vegades dretes, ens trobàvem por ahí, i dretes parlàvem una estona, i parlaves, a més la Núria, no sé si us heu adonat, parla molt de pressa, i parlaves de pressa de les teves dubtes i de com estaves treballant aquelles històries, dels arguments que volies treballar i els dubtes que tenies, i aquell laberint en el que t'havies ficat. Com vas sortir d'aquell laberint? Ho recordes, més o menys, com va ser aquest procés?
Sí, i no acaba de... O sigui, no tenia gaire a veure amb l'escriptura, però ho vaig portar cap al camp de l'escriptura. A mi el que em va fer tornar a escriure novel·la va ser enamorar-me i que sortís molt malament.
Ah, caramba! Ah, caramba!
Jo em vaig enamorar perdudament d'una persona que ara mateix és a la meva vida, que me l'estimo moltíssim i que tinc molta sort que ens vam tornar a retrobar en el procés d'acabar el llibre i de publicar-lo, i que estic superagraïda que m'hagi acompanyat en aquest procés. És una de les persones més importants del meu entorn i li agraeixo que sempre ho hagi viscut amb mi, que sempre m'hagi fet costat i que llegeixi qualsevol cosa que escrigui, perquè això ho llegeix tot. I jo em vaig enamorar perdudament d'aquesta persona, no, la cosa no va funcionar, no ens va sortir gaire bé, i d'aquí, de tot el que jo sentia, de tot el que no havia passat, que podria haver passat, tot aquest amor adolescent que és superintens i el primer cop que t'enamores és molt fort, va sortir aquest projecte i jo vaig decidir escriure'l justament per tot allò que no va ser i com una mena de carta o una mena de donar aquelles nenes de 16 anys tot el que no havia passat a mi com a persona individual, però també qualsevol persona que ho pugui llegir en aquell moment o completament enamorada i que estigui funcionant, que també és super,
també és possible, també,
clar,
és possible.
També és super possible.
Per tant, punt i coma, abans, sempre en tots els programes ho repeteixo, és vida i literatura, literatura i vida, aquesta mena de relació que no hi ha un punt i a part, per mi no hi és el punt i a part. Creus que realment és així, que vida i literatura es barregen, arriben a ser... un comença una cosa i una acaba?
Sí, completament. Jo, per mi, escric perquè visc i visc perquè escric. Per tant, i no només amb l'escriptura, sinó també amb la lectura. Hi ha molta gent que potser no escriu, però també ho troba a partir de la lectura. I em sembla que s'hi relacionen moltíssim i que normalment busques o allò que et falta o allò que tens, tant en l'escriptura com en la lectura.
I havent arribat a aquest punt, després tornarem, entre los focos, tornarem al teu llibre, però m'agradaria tocar dos punts. Per una banda, les xarxes, ja hem parlat una mica d'elles, tu estàs present a les xarxes, estàs a TikTok.
Estic a TikTok, també a YouTube.
A YouTube també. I què fas a una xarxa i a l'altra?
A YouTube vaig començar de molt petita, amb 12 anys, em controlava el compte la meva mare, me'l portant als meus pares, i sempre he parlat sobre lectura i sobre llibres i sobre recomanar allò que m'agrada i per què m'agrada i per què crec que a altra gent també li podria agradar. Ara també comparteixo part del meu procés d'escriptura. I a les xarxes d'Instagram i TikTok faig una mica semblant, també tinc la part de lectora, però també tinc un compte més portat a l'escriptura, a parlar d'autoedició, perquè aquest llibre l'he autopublicat, i a parlar una mica de com ha estat el meu procés escrivint-lo, com creo els meus personatges, que és un contingut que normalment entre escriptors a xarxes funciona, que a mi m'ha ajudat molt a poder com acabar de definir algunes coses que potser no sabia ben bé com fer o agafar altres idees.
El fet d'explicar-ho a altres fa que t'ho expliquis a tu mateixa, no?
Sí,
seria potser això?
Sí, això, i també d'escoltar altres, sé que funciona molt per ajudar-te tu a portar les coses. Llavors vaig començar a fer una mica aquest contingut i també a parlar del llibre.
De fet, estàs promocionant el llibre a través de les xarxes, també,
sí,
oi?
Sí, una mica.
I hi ha un punt, has parlat d'autoedició, autopublicar-te, no és tan autoedició,
sí,
és autopublicar.
Sí, autopublicar.
Que és diferent, no és el mateix,
Sí. Bueno, l'edició també l'he fet jo.
Sí, bueno, al final, oi?
Tot, va molt lligat.
Va tot molt lligat. I per què autopublicar? Jo és un tema interessant que, perdó que t'interrompi un segon, Núria, que m'agradaria dedicar-li un altre programa, que m'agradaria que hi tornessis,
si
és possible, perquè no sé si estaràs d'acord amb mi, que encara hi ha una idea de que el llibre de prestigi és aquell que el publica una editorial convencional i que l'autoedició la fan, la fem, jo també en els darrers anys m'he autoeditat, ho fa la gent que no és publicada per les editorials convencionals. Jo no estic d'acord amb aquesta idea en absolut. Crec que estem davant d'una nova època amb el fet de la publicació. Tu què en penses?
Jo crec que cada cop anem avançant més a separar-nos del concepte editorial. Potser ara em ficaré en un embolic, però sobretot ara que hi ha la intel·ligència artificial, que hi ha editorials fent-les servir en parts del procés creatiu i d'editar el llibre, amb el qual els escriptors no acostumem a estar gaire d'acord. Per tant, trobo que ara estem en un moment de deslligar-nos potser una mica de la idea de l'editorial tradicional. Sí que és veritat que a mi m'encanten i crec que et dona moltes facilitats per entrar dintre del món encara ara, i a mi m'encantaria publicar amb editorial. I la idea d'autopublicar aquest llibre pel meu compte sorgeix una mica de les dues coses, de jo saber que el treia passés el que passés, o sigui, jo era una cosa que tenia claríssima, perquè ja no només com un regal per mi del que jo havia fet de la meva feina, sinó també per si havia d'arribar algú. De fet, tinc superpresent sempre la il·lusió d'una nena de 16 anys quan es va assabentar que anava de dues noies que s'enamoraven, perquè encara falta molta representació en aquest sentit, i és part del meu motor. I vaig presentar-ho a algunes editorials, però jo sabia que l'agafessin o no l'agafessin, jo l'autopublicava pel meu compte.
Et van contestar les editorials?
Les més grans no, les petites sí que acostumen a contestar. De fet, estic molt agraïda a una en concret que em va enviar un text, tant a mi com a altra gent que sé que va enviar manuscrit, un text llarguíssim explicant per què sí, per què no, i per què, en el meu cas, per què no, però havia passat tres fases. Jo vaig arribar fins a l'última i em van explicar què hauria de millorar perquè el llibre fos, bueno, doncs,
perquè ells el publiquessin.
Fos una millor versió del llibre que tenia.
I estàs contenta d'haver-lo finalment publicat pel teu compte?
Sí, molt. Crec que és una molt bona decisió, en aquest cas, perquè al final penso que també és un llibre que ha d'arribar qui hagi d'arribar. No tinc com l'ambició que faci la volta al món ni res d'això, que és la projecció que et dona també un editorial, no, d'enviar-ho més lluny. Trobo que d'aquesta manera qui el trobi i el vulgui el pot comprar i que arribarà a les mans de qui hagi d'arribar.
No se m'havia acudit, fixa't, acabes de fer una observació, no se m'havia acudit en cap moment. Jo, bueno, sabia que les protagonistes són dues noies que s'enamoren, però no li havia donat cap importància, vull dir, no més importància que si m'haguessis dit que eren en absolut, o sigui, bueno, gent que s'enamora.
Però això és superpositiu, de cara a que hem evolucionat molt en els últims anys. Sí que és veritat que ara hi ha més representació que abans, però que encara estem en un moment que falta representació, sobretot per adolescents. I jo recordo perfectament quan ho vaig dir, aquella nena, la cara que em va posar i la seva reacció de felicitat, de dir, jo soc una persona bisexual, a més la protagonista és lesbiana, però la noia que li agrada és bisexual. I el saber que hi ha aquella representació allà va ser una cosa de dir, és que jo potser aquesta representació no la veig tant dintre dels llibres que llegeixo o dels llibres que són més famosos dintre de les xarxes.
Entenc. És que em sembla que això també mereixeria un altre programa. Van sortint avui, estan sortint programes. Miguel Ángel, vés anotant, sisplau, si calgués que anotés. Ja, fantàstic, ja està en un foli, perquè van sortint programes un darrere l'altre. Perquè tinc una sensació, jo sé que és una qüestió generacional, com si la meva generació, posant a ubicar-nos, per mi era com molt natural tot plegat. Algú ha passat pel mig, com si hagués un retrocés, i ara es tornés a necessitar normalitzar alguna cosa que cap... Ara serà molt topi, perquè els 80 sembla que fossin la meravella de les meravelles. Els 80, els 90, oi, el mundo era maravilloso entonces. Però la veritat és que els 80 o els 90, possiblement no per tothom, però potser en l'ambient en el que jo em movia tot era com bastant normal.
A la mina en el que jo em moc, ambient d'artistes, és molt normal. Però sé que fora del meu nucli potser no ho és tant. I que és I això, per exemple, l'Aire i la Selene, que abans em parlaves de referents, escriuen tot de llibres, tots els seus personatges són del col·lectiu LGBT, d'una banda o de l'altra, però sempre estan per allà. I elles sempre parlen de la importància d'aquesta representació, de normalitzar aquesta representació, de no donar-li més bombo del que li estem donant, que de fet és el que estem fent aquí, però jo sí que ho mencionava com una cosa de... sé que també en aquest sentit arribarà tant a la gent per l'amor i pel tipus d'amor, arribarà a la gent que ho necessiti. Jo sé que hi ha gent allà que necessita veure que això és possible, que no passa res i que és completament normal i que en els llibres que ells llegeixen també passa.
Clar. És que tu i jo som una mica de l'artisteo. Nos va un poquito la faràndula, nosaltres, eh? Oi que sí?
Sí, sí.
Inclús a mi ja m'hi van... Fa uns anys em segueix anant, i a ti també.
Sí, sí,
perquè
sempre.
Perquè val a dir que la Núria, a part d'escriure i d'estar estudiant magisteri, estàs a l'Autònoma estudiant magisteri, també ets actriu.
Sí, bueno, faig teatre des dels 8 anys, també. Vaig començar a escriure i a fer teatre una mica a la mateixa edat.
Sí.
Segueixo a la mateixa escola de teatre que vaig entrar fa 12 anys, ara en tinc 20. I, a més, ara porto a l'extraescolar de teatre musical a l'Institut Égaro.
Sí.
I, bueno, tinc una companyia fantàstica i meravellosa de nens i nenes superentusiastes que tenen moltíssimes ganes de treballar i amb els que em retrobo dintre de dos dies per seguir treballant.
Com es diu la companyia?
Nens perduts.
Nens perduts. I esteu preparant... Es pot dir l'obra que esteu preparant?
Sí, sí, sí. Estem preparant La Bella i la Bèstia, de Disney.
Que abans estàvem per aquí parlant d'aquesta obra i de les seves possibilitats. Tenim aquí tocant el nostre tècnic, està tocant el violí. Conec la companyia, almenys un bocí d'ella la conec, i com esteu treballant. I sí, és veritat que el món de la faràndula té una certa flexibilitat des de sempre i de manera, ja diríem, que tradicional. Tornant una mica a l'escriptura i les possibilitats de l'escriptura, viure d'escriure i a ric no és potser d'allò més fàcil, potser. Tu aspires a viure d'escriure? O aspires a viure de ser actriu? A què aspires?
Jo aspiro a viure.
Molt bé.
A viure, que ja és molt.
Sí, podríem dir que ja és molt.
Jo aspiro a viure bé, i a viure podent fer una mica de tot el que m'agrada, sabent que molt probablement no viuré completament d'escriure o no viuré completament d'actuar. M'agradaria tenir l'oportunitat de poder fer i de poder tocar tots els camps que m'agraden. La part de la docència, que és probablement i tristament el que més em donarà... Bueno, tristament perquè m'encantaria poder viure de l'art.
Però a tu t'agrada la docència.
Sí, m'agrada molt la docència. Sí. Però vull tocar per aquí, sé que molt probablement això és el que em farà viure molts anys, perquè tindré els diners i les possibilitats per fer-ho. Però també m'agradaria poder provar tot el que és els teatres musicals de forma més professional, o el cinema, i tot el que és publicar, seguir publicant, seguir escrivint, per suposat.
Ja ho deia Virginia Woolf, allò d'una habitació pròpia i diners.
Exacte.
Per poder, això és el que cal per poder escriure.
Exacte, molts diners i molta estabilitat per poder seguir creant.
I és complicat, eh? Ja podem, bueno, si més no, depèn també de com vagi la vida, però de vegades és complicat. Veurem com van les coses.
Veurem
com van les coses. Més aspectes. L'escriptura, que hem vist que té molts vincles amb la vida, segons per aquí. En el teu cas, tu volies fer bona una bruixa, jo volia fer reivindicació social i protesta social davant dels meus pares quan érem totes dues unes nenes. També serveix de vegades per curar ferides, serveix per projectar el futur, serveix per imaginar, però jo crec que algú ens podrà explicar per què serveix l'escriptura. Normalment en el programa tenim una companya, l'Anna, documentalista, fantàstica, però l'Anna la tenim encara de vacances, s'ha pres uns dies de vacances. Tenim una enveja enorme, enorme de l'Anna. I en el seu lloc ha vingut pel programa d'avui un company també fantàstic, segur que ens agradarà molt a tots i totes, que és en Jordi. Jordi, benvingut al programa. Què ens pots dir de l'escriptura i de per què serveix l'escriptura? Hola, Jordi, benvingut.
Gràcies, Mercè, és un plaer estar aquí amb vosaltres. L'escriptura és un dels poders més transformadors que la humanitat ha desenvolupat. És molt més que un conjunt de símbols sobre paper. És una eina que ens permet donar forma als pensaments, compartir idees i immortalitzar experiències. Gràcies a l'escriptura, podem traspassar les barreres del temps i l'espai. Un text escrit fa segles pot parlar-nos avui, connectant-nos amb les ments i les cultures d'altres èpoques. L'escriptura serveix com a vehicle de comunicació i creativitat. Ens permet expressar allò que sentim i pensem amb una precisió que sovint no aconseguim només amb la veu. També ens ajuda a organitzar idees, reflexionar i aprendre. Quan escrivim, convertim el caos de la ment en ordre, en una narrativa que podem compartir amb els altres o conservar per a nosaltres mateixos. A més, és una eina d'empoderament i canvi. Al llarg de la història, l'escriptura ha estat clau per documentar injustícies, promoure revolucions i reivindicar drets. També és una font infinita d'art i bellesa, capaç de construir mons imaginaris, despertar emocions profundes i inspirar acció. En l'àmbit personal, escriure ens ajuda a entendre'ns millor i a donar significat a les nostres experiències. Ja sigui mitjançant un diari, una carta o un poema, l'acte d'escriure és un camí cap a l'autoconeixement. I en l'àmbit col·lectiu, és la base del coneixement humà, el mitjà que preserva la saviesa acumulada i la fa accessible a futures generacions. L'escriptura, en definitiva, és un reflex de la nostra humanitat. És una eina per comprendre el món, canviar-lo i deixar una empremta que persisteixi més enllà de la nostra vida.
Moltes gràcies, Jordi. I crec que efectivament el Jordi ha fet un recorregut molt complet sobre les possibilitats que ens ofereix l'escriptura des de que l'escriptura és escriptura i ens acompanya els humans, o els humans la fem servir. M'agradaria, Núria, que els nostres oients tinguessin l'oportunitat, si més no, de conèixer un bocí de Entre los Focos. Per cert, escriu sempre en castellà?
Sí, escric sempre en castellà perquè he llegit més en castellà, tinc més referents en castellà, tot i m'encantaria començar a llegir més en català, ja ho faig, però més. I sí, no sé per què, però sempre m'ha sortit escriure més en castellà.
Se m'acudia la pregunta perquè, de fet, el conte que jo he llegit també està escrit en castellà. En el meu cas, jo crec que la raó és una mica diferent. En el meu cas és perquè jo vaig escolaritzar-me en castellà, una època en què el col·le era en castellà de manera general, i per tant vaig començar a escriure doncs també en castellà, i després sí que ja escric en totes dues llengües, alternant-les, una i altra. Però en el teu cas, bueno, he de saber això, no per res, era curiositat si escrivies en totes dues llengües.
No tinc cap mena de preferència realment, però normalment quan escric novel·la, que és una cosa més llarga, estic acostumada a fer-ho en castellà, i suposo que és una mica aquest costum.
Val, senzillament una curiositat, ja que coneixem diferents llengües, doncs perquè usem una i altra.
Sí.
I deia que ja que hem tingut l'oportunitat de parlar Entre los Focos i de conèixer una mica com ha estat aquesta l'origen i com s'ha gestat tota aquesta novel·la, perquè no els nostres oients sàpiguen com comença. I, a més, com que sabem que també ets actriu, doncs feu, per què no, una mica de radioteatre, que tot són idees, a més, Miguel Àngel, apunta, si us plau. que vés a saber quantes coses poden arribar a sortir del programa d'avui. Sí, ens comparteixes unes quantes línies? Endavant.
Una mirada. Tus ojos clavados en los míos, tan cerca que podría perderme en ellos. En ese azul, en tu azul. Un paso atrás, parpadeo y la realidad me sacude de golpe. Ale me agarra la mano con más fuerza y desvío la mirada en su dirección. Sus ojos me preguntan si todo va bien y yo me limito a sentir. Mis pies se mueven solos, por suerte, porque teniéndote tan cerca de mí me siento incapaz de pensar en el siguiente paso. La música cesa y con ella la exposición acaba. He estado tan cerca de rozar su mano que el contacto, aunque inexistente, me quema. Sonríes al público. No, hacia mí. Tus ojos recorren mi rostro y yo tengo que recordarme cómo se respira.
Moltes gràcies, Núria. Doncs així comença Entre los Focos. Avui ha estat per mi un immens plaer compartir aquest punt i coma amb una escriptora i veïna. De les fonts hi ha algú qui diu que és un niu d'escriptors i escriptores. Jo crec que és veritat, oi que sí?
Teniu, tant.
Per allà està la Irune Olmedo, per exemple, sí. Poeta.
Poetisa, una gran poetisa.
Ja tindrem oportunitat també de portar-la per aquí. I més gent que tenim per allà, ja vindran cap aquí. Però avui amb la Núria, moltíssimes gràcies, Núria, per voler venir, per voler compartir aquesta estona aquí a Punt i Coma.
Moltes gràcies per convidar-me, per sempre comptar amb mi i per donar-me aquests espais.
Faltaria més. Punt i Coma, 2025, aquí estem. Moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre, per la teva paciència i la teva companyia. I engeguem un any més vida i literatura.
Mercè Martí Aroles.